Els diumenges la ciutat és Barcelona Postal.
Ja fa un quant temps que la ciutat de Barcelona va acollir en un final d'unes conferències organitzades per l'Institut de Cultura de Barcelona l'escriptor, assagista, dramaturg i novel·lista Mario Vargas Llosa. Ell en aquell moment, a l'hora de parlar de la seva arribada a Barcelona i de quina era la seva visió de la ciutat, va dir que Barcelona era provinciana. Això ha portat una certa cua, sobretot en els mitjans de comunicació escrits. Hi ha hagut algunes crítiques en aquestes paraules del senyor Vargas Llosa i fins i tot diferències considerables entre el que eren les seves afirmacions i el que alguns dels representants o de la gent del món de la cultura de la ciutat de Barcelona han entès en aquestes paraules. De fet, ja feia bastant temps que nosaltres en volíem parlar i vam pensar que era escaient fer-ho aquest diumenge al matí a la nostra tertúlia del Barcelona Postal, parlar de si és cert o no, com a mínim intentar esbrinar el per què el senyor Mario Vargas Llosa va dir que Barcelona és ara més provinciana que no pas a principis dels anys 70, quan ell vivia a la ciutat de Barcelona. Ens acompanyen avui Assumpta Roure, que és escriptora i periodista. Assumpta, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
També comptem amb la presència de Xavier Brudassala, escriptor i periodista també. Bon dia.
Bon dia.
El senyor Josep Maria Cadena. Senyor Cadena, vostè és periodista i escriptor també, bon dia.
Bé, bon diumenge.
I el senyor José Agustín Goytisolo, escriptor, que també fa de periodista, en tant, bon dia.
Sí, i assagista.
Molt bé. Escoltin, segurament el punt de partida ha de ser aquest. Hi ha qui coneix més i qui coneix menys el senyor Vargas Llosa, dels que són reunits en aquesta taula, però sobretot parlar de si Barcelona és més provinciana ara, a finals de l'any 90 o dels anys 90, que no pas als anys 70, quan semblava que aquesta era la ciutat amb una certa visió universalista de tot allò que tenia a veure amb el món de la cultura. El senyor Brudassala i el senyor Goytisolo n'han escrit algun d'article contestant o responent o donant com a mínim la seva opinió sobre el que eren aquestes afirmacions del senyor Vargas Llosa. Per educació hauríem de començar per Assumpta Roure, però en tot cas després poden intervenir quan vulguin i quan ho desitgin.
No, per educació no, per conveniència, en tot cas penso que aquí som tot prou educats com per no tenir que incidir sobre
sí, sobre
més de la mateixa. Bueno, jo una mica el que em suggereix lo del Vargas Llosa és de forasters vingueren que de casa ens tragueren, això d'entrada, no? Dos, evidentment el senyor Vargas Llosa el que també em suggereix amb la seva afirmació és que bé, potser nosaltres estem instal·lats a províncies si contemplem la possibilitat de que ell està instal·lat amb una nostàlgia probablement de lo no viscut. Tres, és cert que Barcelona ha canviat, com ha canviat el món sencer, amb referència als anys 70, i ara ja començo una mica a parlar en sèrio. Ha canviat respecte al món sencer, i ha canviat, el món sencer em refereixo tot Occident, i ha canviat, evidentment, respecte al reste de l'estat espanyol, que afortunadament no vivim en aquells anys foscos on hi havia una, diguem que un gueto d'herois més o menys contemplats, més o menys endogàmics, i no diré que provincians, però sí que, bé, tenien les portes o la mirada oberta cap al nord, és a dir, cap a fora, perquè no quedava altre remei. Per tant, jo de moment deixo anar aquestes propostes que no són encara reflexions, però que bueno, pretenen ser un punt de sortida, no?, de si Barcelona és provinciana o no. També el que a mi m'agradaria tocar és referent a què, vull dir, qui decideix el que és provincià, el que no és provincià, i en tot cas una ciutat mai no és res, sinó que són les persones que ho fan.
Sobretot ell parla o es basa en dos aspectes. Un és el món de la cultura, perquè ell intervé directament en algun d'aquests aspectes d'aquest món cultural, si parléssim de Barcelona en el moment en què ell vivia, o fins i tot de la resta de l'estat espanyol, i dos, quan parla de provincianisme ho ajunta amb el que és un altre dels seus grans dimonis en els darrers anys, que és el nacionalisme. Ho dic per anar introduint dades en la conversa per poder anar afegint arguments en les possibles respostes en aquesta afirmació del senyor Vargas Llosa, senyor Cadena.
Bé, jo modestament el dia abans de que el senyor Vargas Llosa fes aquesta conferència doncs vaig escriure un retrat pel periòdico que es va publicar al matí, vull dir, doncs del dia que ell feia la conferència.
I la feia a la tarda.
I jo ja explicava que ell parlaria d'això. Doncs per què? Perquè el senyor Vargas Llosa, en aquest sentit, fa rescalfats. Doncs jo no crec que ell muntés tota la conferència sobre aquest tema, però quan li pregunten, vull dir, doncs, ell fa, vull dir, doncs, un recurs a les seves, al seu pensament, a la seva visió d'una Barcelona que, com ell, venia d'una província molt perduda. Vull dir, doncs, vull dir una cosa andina. Vull dir, doncs, o sigui que, vull dir, doncs, que no crec que hagi arribat, vull dir, gaire la cultura, vull dir, doncs, europea. Ell tenia la sort, vull dir, doncs, d'haver-se format, però ell es trobava, vull dir, doncs, enmig de les llames, vull dir, doncs, i de moltes altres coses que nosaltres, vull dir, doncs, considerem. Va veure una Barcelona meravellosa, una Barcelona que ell vivia a Sarrià, i baixava poc a Barcelona, perquè tampoc tenia diners, vull dir, doncs, vull dir, el problema dels tramvies, vull dir, doncs, ell llavors anava a prendre els seus whiskies, connectava amb una gent, i llavors, doncs, diu, no, escolti, aquest és el món. No se'n va enterar de la missa a la meitat. Vull dir, doncs, no va veure, vull dir, doncs, la Barcelona activa, la Barcelona, vull dir, doncs, que creixia, que anava creixent i que continua creixent. Perquè, clar, si dius que una ciutat és provinciana, és en relació amb la seva província. Jo crec que és la província la que ve cap a Barcelona. Vull dir, Barcelona mai ha estat provinciana. Vull dir, doncs, llavors, provinciana respecte a qui? Respecte al centre, apa, buenas. Doncs, o sigui, vull dir, home, no, o sigui, no és això. O sigui, vull dir, doncs, o sigui, jo crec que és clar que ell té uns arquetips, té unes fórmules, i llavors nosaltres no hi encaixem. Diu, ho sento. Vull dir, doncs, o sigui, com ell no ha encaixat, vull dir, amb el senyor Fujimori, vull dir, doncs, però el senyor Fujimori, vull dir, doncs, està vivint i tenint els seus problemes, vull dir, doncs, amb, aviam si ho arreglen, tot això de l'ambaixada. Vull dir, doncs, la qüestió és que ell vol, vull dir, doncs, Paterburguà, vull dir, doncs, vull dir, fer una actitud, vull dir, doncs, que és un, vull dir, doncs, un, el gran intel·lectual, i dius, home, potser sí que ho serà, però, vull dir, doncs, nosaltres anem fent, dintre de la nostra cultura catalana, espanyola, vull dir, doncs, europea, mundial, vull dir, doncs, d'això, d'una visió, vull dir, doncs, que des de Barcelona jo no m'he sentit mai provincià, ho sento dir-ho, però...
Senyor Vito, se lo digui.
Bé, jo fa molts anys que conec...
Vostè era del grup aquest d'amistats amb el que el senyor Vargas Llosa anava a prendre whiskies quan baixava de Sarrià, que deia el senyor Cadena?
No tant baixava. Baixar de Sarrià per ell significava anar a veure la Carmen Balcells, que era la seva agent literària, la que en realitat es va inventar el boom amb ell, amb el Gabo, amb el Donoso, etcètera, etcètera. I no és veritat que no tingués diners. Jo, qualitat a part literària, que sempre l'he reconeguda, i fins i tot una certa simpatia personal, l'he conegut al Perú. Ell era un, el que es diu un blanquinyoso, en els barris rics de Miraflores, o els Chorrillo, Barranco, encara que ell va néixer a dalt, no? La seva primera esposa va ser la tia seva, la tia Julio i l'escrividor. La segona dona, la Patricia, era la seva cosina. Vull dir, un psiquiatre podia fer un recorregut especial fins a arribar a no sé on, perquè crec que a la fi hi ha una altra figura femenina.
Ell viu en la seva província sentimental.
Ah, exacte. No? Aleshores, molt bé, Josep Maria. Aquest home, doncs, era un home amable, simpàtic, i vivia frec a frec, a volta de cantonada, un al carrer Cabanat i l'altre a Bisbe, no sé quan.
Del Gabo.
Sí, el Gabo García Márquez. I tots amb una planta baixa. Es veien cada dia, eren amics, nosaltres ens invitaven allí, anàvem. Tots dos molt meticulosos, molt treballadors, es posaven el xàndal com de jugador de bàsquet i començaven a escriure, doncs, a les 9 del matí. Feien les siestes després de dinar i a la tarda es tornava a posar el xàndal i continuaven, i a la nit doncs s'anava a veure una mica això de les copes i tot això. Però va arribar un moment que ell va aquí, el primer gran èxit d'ell, així com el del Gabo ja venia amb èxit, va ser Los Cachorros, que va ser un premi que li van donar aquí i el van publicar aquí. Després d'això va entrar el que es diu la quadra, parlant de cavallos, cavalls, de carreres, de la Carme Balcells, que és una persona molt llesta, molt intel·ligent, molt treballadora, i va vindre el Donoso, i va vindre més gent, Escàrmeta o l'Ètor, i es va formar el que es diu el BOM, no?
Ja.
Però va sortir d'aquí, el BOM.
Mm-hmm. I llavors no trobava Barcelona provinciana en aquell moment, ells?
No, això no en varen parlar. Jo el que sí que trobava era Lima provinciana. Sempre l'he trobat. És com si...
Diguéssim... Estem parlant de la capital d'un estat, eh?
Sí, Lima. Bueno, però jo l'he trobat provinciana en el sentit com si fos el Puerto de Santa Maria o no, això no, Cádiz, per exemple. Cádiz, que és una ciutat així, no? I ell, gens provincià, molt educat, educadíssim. I amb totes aquestes va continuar la cosa i ve una pica baralla forta entre ell i el Gabo. Mm. Es van barallar per una qüestió, de, com sempre passa, les dones. I ho dic per la bonica, per l'assumpte. Mujeres, hijas del diablo, parientes de l'alacrán. Es va passar una cosa rara i aquesta va desaparèixer amb una altra dona. I, bueno, després d'això, doncs, va tornar, va fer les paus amb la Patricia, que era la seva cosina, i l'altre li va dir que la culpa de tot la tenia el Gabo, que li omplia el cap, dient-li que ell era un mínim. Total, que hi va haver-hi aquells cops de puny famosos a Mèxic, rodant una pel·lícula, i al cap de mesos el Gabo rep el Premi Nobel, i jo penso que en el cap de l'altre va pensar, cony, un altre premi amb un llatinoamericà, aquí trigarà anys. I es va dedicar a la política, diguéssim, potser es va equivocar de mà, eh? I se va anar cap a la dreta. Jo em pensava que no, però bueno, ell es va decantar cap a la dreta i va guanyar el que li diu el xino, que no és xino, sinó japonès, Fujimori. Aleshores, un moment, acabo. Aleshores, se'n va, com ara el Gabo se'n va de Colòmbia, però per altres raons, i, bueno, ve aquí i es fa espanyol, i el govern actual espanyol es veu que agraït d'aquest gest que un gran escriptor, i és veritat, s'ha fet espanyol, el fa acadèmic. Hi ha males llengües que diuen que va ser, si em feu acadèmic, em faig espanyol.
Acadèmic i li dona el Cervantes.
Sí, però jo això no puc dir-ho perquè ni sóc acadèmic ni dono el Premi Cervantes.
Bueno, o li donen el Premi Cervantes per parlar amb propietat, oi? I amb el desconeixement de causa que jo mateix tinc de com s'atorguen aquests premis literaris, el perquè i aquí.
Bueno, però en canvi, això de... Si et fas espanyol, et fem acadèmic, jo no m'ho puc arribar a creure. Hi ha males llengües o gent que, mira, té dret a pensar malament, que diu, no, va ser un canviar.
De tota manera, és verificant, senyor Guaití, sobre aquest repàs per la vida del senyor Vargas Llosa, sí. I el perquè suposo que el fa expressar-se en determinats termes. Quan
aquí no vol tornar perquè hi ha aquest passat. Perquè hi ha aquest passat aquí.
I per això es carrega Barcelona, perquè no vol tornar, perquè té aquest passat.
I perquè... també perquè hi ha sortit que hi ha aquesta qüestió de dir, escolta, en Madrid ell avui pot ser un personatge més important del que pot ser Barcelona i, per tant, li pot representar més plataforma. I, aleshores, jo crec que aquest aspecte doncs, és important.
Ell de nacionalismes els odiava tots. Bon. Vaig fer el possible perquè conegués un veí que tenia al costat, que era el Foix. El Gabo va anar a veure el Foix, ell no.
Mm. És a dir, que ja li ve del darrere, això. És que ho va dir,
home,
després al cap de pocs dies va dir coses
va tenir un altre enemic, que eren el, de cop i volta, doncs, l'esquerra, i sobretot el comunisme va ser el seu amic, el seu enemic, com que ja aquest desaparegut només n'hi queda un, no? Però vaja, jo crec que aquesta és una qüestió d'índole personal, no?
L'altre
és
el fet... Això no ens hi podem
ficar. No, cadascú té la psicologia i ja està, eh?
El que he explicat de la seva vida no són acusacions, són coses que jo he vist i que hi ha gent que diu i jo no puc dir ni que sí ni que no perquè no tinc la de judici.
Ara, José Agustí, anem a veure aquesta qüestió perquè jo tinc un altre punt de vista sobre el fet de ser provincial. Mira, en primer lloc, Europa. Europa. Home, una mica provincial som tots.
Jo, soc de la província de Barcelona.
A Europa som tots una mica provincials. És a dir, què hi ha que no sigui... És a dir, primer, què vol dir província? Província és el nom de Provença, del sud de França, que és el nom que tenia en el temps dels romans, en llatí. Allò era la Provença.
Sí.
I d'aquí ve el nom de província. I què vol dir Provença? Província. Doncs en originari vol dir un lloc on s'hi està molt bé, però sí, sí. No es pinta res.
Sí.
Sí, sí. Exactament vol dir això, una província. Exacte. Per tant...
Està molt bé, però no té poder.
Exacte, no pinta res. Bé, per tant, en aquest sentit d'allò que s'està bé però no pinta res, parlant culturalment parlant, sí, sobretot culturalment parlant, ens podem dir que potser la ciutat menys provinciana d'Europa és Londres, perquè la llengua que fan anar, això per exemple es nota molt amb el cine i amb la literatura, la llengua que fan anar és la primera llengua del món i per tant doncs, tenen un avantatge. Després, París i no és el que era. I a pesar de tots els esforços que ha fet, París no és el que era. I per això ha de fer proteccionisme cultural. A França hi ha un proteccionisme cultural tremendo. Això no és propi d'un centre de poder expansiu amb un mercat exterior, etc. No, el proteccionisme al revés és un moviment de defensa, no és un altre moviment. Després hi ha altres ciutats com el triangle o quadrangle alemany, que hi ha Berlín, Hamburg, Múnich i Frankfurt, que clar, són les ciutats ara culturalment
importants.
Ara comença
a parlar de no capitals d'estat. Fins ara parlava de capitals d'estat.
Sí, però no m'hi fixo per això. No,
home, per jo
això.
Sí, vull dir, per aquesta rivalitat entre Madrid i Barcelona.
Perquè depèn de com estigui,
totes
perquè
totes
França i la Gran Bretanya són estats centralistes i Alemanya no és un estat centralista. Per tant, parlem de quatre. Però si fos un estat centralista en temps de Prússia només parlaríem d'una que era Berlín, però ara hem de parlar com a mínim d'aquestes quatre, no? Després hi ha una ciutat singular que és Madrid, que dins d'Europa és provinciana, és diguem-ne, més que París i potser doncs, com les alemanyes o com les italianes, com Roma i Milà, que són les dues ciutats que encara tenen una mica de pes. Però Madrid té una cosa molt important, que és Llatinoamèrica al darrere. I això mundialment dona una força important. I mira, Vargas Llosa és un epifenomen d'això, d'aquest fet. No? Ara, dit això, dit que, per tant, doncs, Europa tots som més o menys provincians, sí que hem de dir que Barcelona ha perdut... Quan el Vargas Llosa vivia, i després, diríem, posem-nos a fa 20 anys, al començament de la democràcia, doncs la televisió que veien els espanyols, tots, doncs aproximadament gairebé el 50% estava produïda a Barcelona. Ara la televisió que es veu a Espanya, produïda a Barcelona, ínfim. La ràdio que sentien...
Tampoc a Madrid, per això. Tampoc a Madrid. Tampoc està produïda a Madrid. Sí, vull dir.
En bona part, sí. No. És a dir,
que sigui un producte que s'agafa...
De la televisió espanyola produïda a Espanya, que veien els espanyols, la meitat... estava feta, era made in Barcelona.
Barcelona.
De la producció espanyola produïda a Espanya, que veuen avui els espanyols en televisió, ho preciso molt, la produïda a Barcelona és una producció ínfima. Per tant, això és perdre capacitat de poder, capacitat d'influència, i efectivament l'hem perduda. Tot i que jo crec que el Mario Vargas no va per aquí. Aquest no és el seu discurs, però bé, aprofitem per explicar-ho. El cinema...
És que el Mario Vargas és un punt de partida, contra. Vull dir, no m'agradaria estar parlant tota l'hora, més a més, de Mario Vargas sense ser.
Parlem de la realitat, no? És una excusa per parlar de la realitat cultural. Al cinema, doncs, aproximadament... hem passat de tenir un 30% de la producció espanyola a tenir una mica més d'un 10, entre un 10 i un 15 que tenim avui. És a dir, que per tant hem perdut la meitat de quota en producció. Si pensem en consum, encara hem perdut més. És a dir, és irrisori el públic del cinema que es produeix aquí, no? Els propis diaris de l'estructura, si mirem l'estructura de la propietat de la premsa i amb ràdio, el mateix que en televisió, encara pitjor ha passat, doncs també veurem que en aquest sentit doncs, tenim menys influència exterior des de Catalunya i en canvi en rebem més de la que teníem. No? I jo crec que tot això doncs, conforma, en canvi, des del punt de vista editorial, que és una indústria potent de la cultura, doncs encara Barcelona és una plataforma important i continua la Carme Balcells, que és el primer gent, és la primera ciutat de molt, si mirem per volum de vendes, que és el que s'ha animat de llibre llibres en castellà, naturalment.
Del món.
Sí, sí.
Més que Madrid, més que Buenos Aires,
hi ha diferència, i en aquest sentit s'aguanta bé. En aquest sentit, aquí s'aguanta bé, però les discogràfiques importants fa 20 anys també estaven a Barcelona i ara estan a Madrid.
Totes, sí.
No va desaparèixer, no? Van canviar de lloc.
Van desaparèixer d'aquí.
Exacte,
però estan a Madrid.
Estan a Madrid,
sí,
no?
Totes.
I per tant, doncs, això sí que configura... Jo crec que per acabar de dibuixar el panorama i sortim de la cultura, potser si aquesta concepció que diu que ara ja no hi ha els tres poders de Montesquieu, que eren el judicial, el legislatiu i l'executiu, ara més que aquests tres poders, ara els tres poders són uns altres, que són l'econòmic, el polític i el mediàtic. No? Aleshores, d'aquests tres poders, doncs resulta que les ciutats que no són provincianes, tinguin o no estat, o siguin o no capitals d'estat, les ciutats que no són provincianes tenen una característica, que és que hi ha un triangle de poder on efectivament costa molt sovint dir qui és el que mana més o el que vinda més, si és el poder econòmic, si és el polític o si és el mediàtic.
Depèn
en vol dir a Barcelona,
quan convé.
O quan convé, o vull dir, perquè tenen molta força tots. A Barcelona hi ha una certa força del poder
però
polític.
Però quan convé
el poder econòmic,
cara.
El poder econòmic a Barcelona és abstencionista, i per tant no té cap voluntat de dirigir res.
No res.
I el poder mediàtic és pobret. És pobret. I per tant, doncs aquí tenim com a tal poder, és a dir, no té la voluntat ni de configurar la societat ni de ser un protagonista efectiu, no?
Sí,
per tant,
tampoc.
Jo crec que en aquest sentit patim una anomalia, patim una anomalia amb indústries i amb mercat cultural i patim una anomalia en el sentit que Barcelona encara i Catalunya encara doncs no ha bastit aquest triangle de joc de poders amb força que és el camí que m'agradaria que passés, no?
Ja. Bé. Ara que ja han intervingut tots una vegada, si són capaços
curtet,
de repartir-se la paraula,
jo diria una mica, seria una mica doncs d'això nen doncs que protesta d'això, benvinguda l'anomalia si d'això ens en sortim. Perquè jo crec que Barcelona tenia massa poder dintre de Catalunya quan Catalunya no havia aconseguit, vull dir, doncs, el projectar-se. Ara estem creixent, vull dir, doncs, a Girona, estem creixent a Lleida, estem creixent a Tarragona i també creix, vull dir, doncs, el nostre interland, vull dir, la nostra activitat. L'altre dia, sortint el Josep Maria Subirats va fer donació, vull dir, doncs, al Museu d'Art Contemporani d'una, vull dir, doncs, d'una escultura. I llavors, sortint amb un senyor, vull dir, que em diu, me'n vaig cap a la capital. Diu, perquè és que nosaltres, els de Sabadell, considerem que la Sabadell és la capital. Diu, Barcelona són les rodalies. No? Doncs bé,
la platja.
La platja de Sabadell. Bé, això era una botat, un joc, vull dir, doncs, de paraules.
Això també ho deia el
Sí, però té una certa, vull dir, doncs, una certa raó que, vull dir, doncs, hi ha una sèrie de ciutats, una sèrie de llocs que han crescut i que estan afirmant-se, vull dir, amb ells. Si això ho aconseguim lligar, si això aconseguim crear això, vull dir, doncs, que es deia el teixit, sí, vull dir, doncs, jo crec que, vull dir, que ens en sortirem. Veritat és que Barcelona, vull dir, doncs, era molt important amb aquesta lluita, vull dir, doncs, amb Madrid. Bé, vull dir, era molt important perquè, vull dir, doncs, els aprofitats de cada moment ho utilitzaven. Jo recordo el temps en què totes les distribuïdores cinematogràfiques nord-americanes eren a Barcelona. Recordo el temps en què les grans companyies de visió eren a Barcelona, perquè, vull dir, doncs, Barajas no, vull dir, doncs, no tenia... l'aeroport Muntades, vull dir, doncs, era, vull dir, doncs, l'important. Recordo, vull dir, doncs, moltes coses de que Barcelona per si mateixa havia aconseguit. Si nosaltres, vull dir, sabem donar-li, vull dir, la volta, no és que deixem de ser provincians, perquè, vull dir, és que això, aquesta paraula de provincià, vull dir, doncs, és, vull dir, doncs...
És provincià.
Sí, és provincià perquè sí. És mirar-te el melic en relació amb unes poblacions que estan al teu voltant que desitgen, diu, vull dir, venir els diumenges, vull dir, doncs, a menjar un arròs. No, vull dir, doncs, no, vull dir, doncs, no sí, és això, però... vull dir, doncs, els arrossos es fan a tots els jocs.
Sí, i no solament Barcelona, Sabadell, vull dir, sinó Cádiz, sinó Santiago de Compostela, Sevilla, és a dir, tot el país ha canviat, penso jo, que afortunadament. Aleshores...
Cádiz ho passa pitjor, eh?
Sí, però vull dir que també les ciutats han canviat, han generat la seva pròpia dinàmica. Evidentment, abans, fa 20 anys, com tu deies, Javier, vull dir, fa 20, vivint enrere, Barcelona era un objectiu per la migració. Era el punt d'arribada de pràcticament tot. I aleshores això generava no solament feina, no solament creixement industrial, cultural, etc., no? Sinó que també generava llegendes i mites.
Sí, però mites... Això és a l'inrevés, nena. Ells venien perquè aquí es necessitava mà d'obra.
Bé, però ells venien, però a l'hora que venien...
No venien a buscar feina, sinó que els portaven.
Si el necessitaven, vingui.
Però vull dir, però arribaven, venien. Vull dir, ara,
sí,
avui...
Sí, condicions, eh?
No, evidentment que les condicions eren demencials, això ja ho sé, no estic discutint les condicions. Estic dient que semblava que hi hagués un objectiu únic, o gairebé únic, que tenia que ser la gran capital Barcelona, la gran Catalunya. Aleshores, això, que penso que forma part també d'un mite i d'una llegenda... Evidentment que hi ha una realitat, hi ha tot un teixit que avala aquest mite i aquesta llegenda. Això ha desaparegut en part, és a dir, la realitat ha tornat a posar les coses una mica al seu lloc. Per tant, ni Barcelona és aquella gran Barcelona que ha de ser objectiu i punt d'arribada de tothom i de tot, de tota classe de moviments i de poders, com deia el Xavier, que jo
races,
no crec que sigui...
I de races, de colors, i... de pells.
Exacte.
Te parles.
Sí, sí.
Sinó que pel que fa referència...
És molt més racista a Madrid que a Barcelona. Sí, molt més.
Sí, però pel que fa referència al reste de l'estat espanyol, vull dir, les ciutats han generant la seva pròpia dinàmica, de manera que ja no tenen que crear aquesta dependència respecte a la gran, a la gran, a el que s'entenia com a gran ciutat. I el que interessa és que Barcelona per si mateix no tingui que dependre precisament d'aquesta gent que ve a menjar l'arròs, com deia, o el que sigui, sinó que Barcelona tingui la seva pròpia dinàmica. Jo el que sí penso és que hi ha un fet que és objectiu, i és que la població ha envellit. És a dir, als anys 70, als anys 75, hi havia una població molt jove, hi havia una població molt jove i, per tant, capaç de transgredir, ser molt més transgressora, que, evidentment, la realitat política i social també ho permetia, d'acord, però era molt més transgressora. Ara ens trobem també amb una població, vull dir que s'han fet recentment, m'he descuidat de portar-lo per a un estudi a la universitat força interessant, on t'explica, vull dir que, evidentment, l'envelliment de la població és un fet real. Hi ha molta més gent...
Tot arreu.
Sí,
és que viu més, vivim més, per sort.
I per altra banda, vull dir, és cert que Madrid, per exemple, si hem de fer aquesta dialèctica, ha sabut crear un aparador de coses d'ordre cultural, cinematogràfic, teatral, etc. Però jo no... És a dir, parlar d'aparador no és parlar de continguts. És a dir, jo no sé
punt,
fins a
aquí hi ha un punt important. Jo crec que aquest punt és important, perquè no és només un aparador, sinó que és un mercat i una indústria. I aleshores, si ens fixem, Barcelona, tota la creativitat, jo crec que la manté molt bé, la creativitat. Però després es troba que molt sovint no hi ha la indústria, en el terreny editorial sí que hi és, però en molts altres terrenys no hi ha la indústria capaç de projectar aquesta creativitat, de donar-hi una sortida, de donar-hi una expansió, de fer-la circular per un mercat. No? Posem el cas de les galeries d'art. Les galeries d'art, fins fa relativament pocs decennis, n'hi havia gairebé tantes a Barcelona com a tota la resta d'Espanya juntes. Ara n'hi ha quasi el doble a Madrid, només a Madrid, que a Barcelona. I, per tant, aquí hem perdut mercat. No hem perdut creativitat artística, però havent perdut mercat, i l'art on és? On li tocava ser art? A veure, no ens enganyem. I on és? És a Madrid. Per tant, el resultat d'això és que si no canviem de dinàmica... L'artista inquiet, bo, amb un gran talent, etc., haurà de dependre de la capacitat d'exportar-lo de Madrid i no de la capacitat de Barcelona. Volia... Cosa que jo crec que toc de campana i d'alerta.
Volia afegir una cosa important.
Jo fa temps que ho dic, això. I no perquè l'he sentit a dir vostè.
Però ja la realitat, la dada de les galeries és una realitat.
Madrid té una infraestructura de teatres, de museus...
Però si us dic, amb el teatre encara guanyem perquè hi ha molta creativitat en el teatre.
Espera't.
I no hi ha indústria.
El teatre català té, ja ho veus, a més un edifici de 8 milions de pessetes, una caixa buida. En canvi, tenim una literatura i una poesia del segle XX que és una cosa enorme sense capsa. Jo he vist convertir-se als Spanish Department donant classes als Estats Units amb Spanish and Portuguese Department, perquè va sortir una antologia, dues antologies, castellano-portugueses, i diccionari i una gramàtica, no? I ara es diuen Spanish and Portuguese Department. Jo us juro que no em vull morir sense veure Spanish, Catalan and Portuguese Department, perquè la poesia catalana del segle XX és molt millor que la poesia portuguesa del segle XX.
Si deixes estar el PSOE, que és un altre... Sí,
això és una... És el fenomen, no? Dic la mitja. No ho poden presentar. I no em vull morir sense veure Spanish, Catalan, Portuguès de part.
Què passa, senyor Guiti? Això que està dient ara està acabant de donar...
Un moment, és que no m'heu deixat acabar.
Però és que està donant la raó per l'altra banda del que estem comentant.
Ja és un immortal.
Escolta, que t'estem aplaudint, ara continuem.
Aquesta gent...